Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Per 11è any consecutiu, l'escola Vedruna Sant Sadurní ha guanyat un premi en la First Lego League, el torneig de robòtica entre equips de joves d'entre 10 i 16 anys. Un projecte i una fita que anem a descobrir a Ràdio Sant Sadurní, on l'Eli Jiménez està molt ben acompanyada.
Doncs sí, molt ben acompanyada avui aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní, de la mà dels Nanobergs, el grup de robòtica de Vedruna Sant Sadurní, que ha guanyat enguany un premi a la First Lego League. Com deia, molt ben acompanyada amb la Xesca, el Marc, quatre Paus i dos Martí. Molt bon dia a tots, què tal, com estem?
Molt bé.
La resta no esteu?
Sí, no, sí, estem molt bé.
Molt bé, molt bé.
Ara parlàvem de la First Lego League. No sé qui s'anima a explicar als nostres oients què és la First Lego League.
Bueno, doncs la First Lego League és una competició on competeixen equips de tot Catalunya en diferents llocs de Catalunya. Aquest any nosaltres hem anat a Igualada i consisteix en tres àmbits: el projecte científic, projecte tècnic i els valors. El projecte científic, cada any et donen un tema, un problema en la societat, i tu has de buscar una solució innovadora, doncs, que encara no estigui inventada o que no existeixi. El projecte tècnic és tot el comportament del robot i la presentació, i els valors és com el comportament que has tingut tu amb el teu equip i amb la resta d'equips, sense vergonya, etc.
I quin era el tema d'enguany?
El tema d'enguany era l'energia, el tauler, bueno, tot el tema es deia Superpowered i...
Sí, bàsicament, com tota la temàtica de tot el curs està basada en energia, el taulell, totes les missions estan basades en formes de generar i aprofitar l'energia, i evidentment tots els projectes estan fets al voltant d'aquest tema.
Quin era el vostre projecte?
Bueno, doncs nosaltres vam veure que en la societat hi havia com una... Bueno, malbaratament energètic de la gent que tenia plaques solars. Perquè, clar, la gent pensava que el fet de tenir plaques solars ja els hi solucionava tots els errors, però no és així. Aleshores, nosaltres vam crear una pantalla tàctil per tal de que la gent es pogués gestionar la seva energia i així estalviar diners, energia i tot això, per doncs, que no hi hagi problemes de malbaratament energètic.
I com ha estat tota aquesta feina prèvia per arribar fins a aquest punt?
Bueno, nosaltres hem estat treballant els dissabtes de 5:30 a 8:30, menys les últimes setmanes, que també hem fet un intensiu per acabar de millorar-ho tot, mirar que el robot estigui bé, les presentacions correctes, i també vam anar a Igualada, bueno, els que feien robot van anar a Igualada, a fer unes quantes proves sobre el robot, el taulell, les missions...
Premi al disseny del robot.
Sí, estem molt orgullosos perquè hem construït un robot amb totes les característiques que nosaltres volíem. Llavors és un robot molt útil, molt compacte, amb un sistema pinless que li podem posar accessoris perquè completi les missions sense perdre temps a les bases, i com totes les missions s'han de fer amb un màxim de 2 minuts i mig, perdre temps a les bases és crucial. Llavors, gràcies a aquest sistema ens estalviem molt de temps, a més d'una programació amb el girosensor que ens permet no cometre errors a la vegada que completem les missions. Vull dir, estem molt orgullosos del nostre robot.
Expliqueu-me i expliqueu-nos a tots una miqueta què és això del sistema pinless, pels que no estem avançats a la matèria.
Bueno, doncs el sistema pinless és com una espècie de carcassa que es posa sobre el robot, o sigui, tu tens el robot i llavors poses com una espècie de carcassa que encaixa perfectament i llavors fa que perdis menys temps. I clar, tu, per exemple, sobre el taulell, a vegades, depèn de quina missió, necessites, per exemple, una palanca per aixecar alguna cosa o una cistella per posar alguna cosa a dins. I llavors, com el mateix accessori no et serveix per totes les missions del taulell, doncs tu, de tant en tant, has de canviar l'accessori per poder fer una missió diferent. Llavors, el sistema pinless fa això. que tu, en aquest canvi d'accessoris, que hi ha altres equips que el que fan és enganxar-ho amb peces, mm-hmm. doncs nosaltres al fer-ho això fem, som molt més eficients i perdem molt menys temps i podem dedicar més temps a l'hora de fer les rutes i que el robot en si faci les missions que ha de fer.
I com us divideu, la feina, les tasques?
Ens dividim uns fent projecte i els altres robot. Però sempre al final de la classe de robòtica es que fan robot, on fan projecte per explicar què hem fet i al revés.
Mm-hmm. La First Lego League es divideix en tres vessants, ho explicàveu molt bé abans, i us permet també anar a aquests tornejos, conèixer a molta gent, relacionar-vos amb altres grups de robòtica. Una mica, què és el que us endueu de tota aquesta experiència?
Bueno, a nosaltres això, nosaltres fem com un, per divertir-nos amb els altres equips, fem un ping-pong. És a dir, que els fem preguntes als altres equips i ens divertim fent-li les preguntes. I això també ens ajuda als valors.
Mm-hmm. Una part de valors, que segurament és la part que no hem comentat, hem parlat del projecte, hem parlat del robot. Dels valors no hem parlat, però realment és una part molt important també de la First Lego League.
Sí, sí, sempre és molt important, ja que valoren molt el treballar en equip, no que una persona ho hagi fet tot, i nosaltres creiem que hem fet un vincle molt fort, ja sigui amb els nostres monitors o amb nosaltres, i ja no només a les hores de robòtica ens reuníem, sinó també a les hores del pati sempre parlem normalment i sempre que ens veiem pues, comentàvem alguna cosa.
Mm-hmm. A totes aquestes hores que treballeu plegats, suposo que al final sempre hi ha aquestes aventurilles, aquestes anècdotes. No sé qui s'anima a explicar-ne alguna.
Bueno, un dia, abans de començar la classe, volíem fer-li una petita broma al nostre monitor, al Marc Florido, una salutació per ell, i li vam posar unes valles de la policia local a... davant de la carretera perquè no pogués passar al carrer que dona l'accés a la porta de robòtica. I al final, com que no venia, ens van cridar perquè entréssim a començar la classe i doncs les valles les vam deixar allà, ens vam oblidar de treure-les. I després, passat les 3 hores, els nostres pares van venir i es van donar compte que hi havia les valles i no van poder passar i van fer un cercle perquè, clar, no podien passar i no tenia accés al carrer. I des de la finestra de la nostra escola vam veure com no podíem passar i va ser molt divertit.
No sé si teniu alguna més així.
Sí, tenim bastantes. Un altre és que no sé què passa, però aquí hi ha moltes albes, perquè és llarg. Un dia, doncs, estàvem a robòtica i parlant amb el nostre monitor vam veure una noia que es deia Alba i li vam preguntar i ens va dir que era la seva amiga. Llavors, després, quan va venir TV Vilafranca, va venir la que ens estava gravant, també es deia Alba. I posteriorment vam anar a una excursió amb l'escola i la que ens feia la xerrada també es deia Alba.
Llavors fem un recopilatori de totes les persones que es diuen Alba i és com un meme o una gràcia que tenim entre nosaltres.
Podeu fer una altra de tots els paus que esteu aquí sentats, eh?
Sí, també.
Perquè esteu assentats 8 i la meitat us dieu Pau. Tenim aquí també a la Montse Vilella, a la cap d'estudis d'ESO, fent fotos, aprofitant per escoltar els seus alumnes. Montse, suposo que com a centre, sempre, cada any, quan veniu et faig la mateixa pregunta, 11 anys ja de First Lego League i 11 anys amb reconeixements.
Sí, sí, realment sembla fàcil dir-ho, és fàcil dir-ho, però és un gran repte, és un repte molt important i molt difícil mantindre una activitat que sigui, més a més, que és d'un valor acadèmic molt important i que implica un esforç molt gran per part d'aquests alumnes, per part dels monitors també. Tindre aquesta activitat en marxa i funcionant durant 11 anys i que, a més, tinguem prèmits sempre, és una cosa molt maca i que, sens dubte, darrere hi ha aquesta il·lusió que aquest equip transmet, aquesta il·lusió que aquests nens tenen, que no els hi fa peresa venir a l'escola, treballar i treballar i treballar. I darrere també uns monitors, que també vull parlar d'ells, no? Que també és just, que és el Marc i l'Èlia, que són dos grans monitors que també els han acompanyat i els esperonen a sempre esforçar-se i millorar. I la suma d'aquesta alegria o aquesta motivació d'aquests alumnes, més el treball incansable dels monitors, més el suport de l'escola, aquestes tres coses sumades, i afegiria també de les famílies, perquè les famílies també realment sempre ens fan suport. Per tant, aquestes quatre coses combinades jo penso que han sigut i estan sent explosives i li donen continuïtat a l'activitat, no? Jo desitjo que per molts anys puguem continuar així, perquè realment és una experiència que agrada i és molt, molt formativa.
Jo no em cansaré de repetir cada vegada que vens i de posar en valor a aquesta tasca, perquè em sembla sorprenent que en el moment educatiu en el que estem, que de vegades costa, no?, per totes les bandes i que no s'acaba de trobar segurament al fil, hi hagi un grup d'alumnes que els dissabtes es dediquin a anar a l'escola a fer un projecte que els motiva tant, no?
Sí, sembla... és veritat, dintre del món educatiu estem buscant coses per intentar motivar els alumnes, no? Per intentar que cada vegada el treball que fem sigui més competencial i sigui més del segle XXI. Realment, jo o nosaltres a l'escola com a educadors, el que sí que veiem és que tota la feina que es fa quan aquests alumnes es prepareu per la First Lego League és un treball supermotivador, i no és que ho digui jo, sinó ho diuen els fets, i a més és de segle XXI, o sigui, realment és molt competencial i molt complet. Per tant, realment, jo a vegades dic, no?, hem trobat un fil d'or, que el que hem de fer és cuidar-lo i continuar teixint, no?, cada vegada que puguem una miqueta més, perquè realment això que hem trobat és molt difícil, és molt difícil.
Mimar molt aquest projecte de robòtica. De fet, ara fent memòria, l'any passat celebràveu una dècada ja.
Sí, va ser molt bonic, no? Ells mateixos em van ajudar a preparar-ho i celebrar el 10è aniversari de robòtica va ser un aconteixement per mi personalment molt important, i jo crec que per tothom que al final va poder venir al sopar, perquè ens vam poder trobar totes aquelles persones que han passat hores, hores i hores de temps lliure a l'escola i que, per tant, que han viscut molt més que un ensenyament reglat, sí? I veure com... Perquè va tindre molt d'èxit i van venir molts alumnes, molts exalumnes. També va ser molt bonic perquè van venir, per dir-ho d'una manera, exfamílies, les famílies que havien sigut Badruna, que també van venir al sopar. I la trobada va ser molt maca. Va ser molt maca perquè la gent era allà perquè hi volia ser. I vam compartir moltes coses, bàsicament anècdotes i tot això que passa, no?, quan te reuneixes, no? Però te'n dones compte de la força de la robòtica i de la força de la feina ben feta i de la cohesió de grup que has generat, no? Perquè s'han passat realment moltes hores i han treballat i han jugat. Això també ho tenim molt en compte, també. A les hores de robòtica també donem estones, no?, perquè ells es puguin relacionar i s'ho puguin passar bé.
Després us preguntaré a vosaltres com veu viure aquesta celebració de l'any passat. Una cosa que m'agrada molt és que any rere any aquí van passant germans de...
Sí que és veritat, això. Suposo que deu ser, no et sabria dir ben bé per què. Potser perquè la família ho valora molt positivament. Segur que aquí hi ha una variable familiar... O potser també perquè són perfils d'alumnes que també els hi va bé o els hi agrada treballar en equip o fer coses de robòtica. Perquè l'activitat de robòtica no és només robòtica. Hi ha robòtica i hi ha molt de comunicació. És a dir, un perfil d'un alumne que sigui un bon comunicador, que li agradi investigar, doncs aquesta persona també té un lloc molt important dintre del projecte científic. Per tant, és un lloc és un lloc que hi ha espai de creixement per tot tipus de perfil d'alumnes.
Com recordeu vosaltres la celebració d'aquest desè aniversari del projecte de la First Lego League?
L'any passat tampoc, perquè bueno, estaven separats en dos grups, que un va ser el que va guanyar. Jo, bueno, el meu grup no, tampoc vam guanyar res, però també va estar bé anar allà. Ells també ho van celebrar molt bé, jo també, perquè al fi som més o menys el mateix grup. Aquest any sí que ens hem ajuntat, però bé.
Ho vam viure d'una forma molt positiva i molt graciosa, perquè dos que fem aquí robòtica vam estar fent entrevistes a famílies i preguntant per una mica saber que com els hi va afectar això als seus fills, com ho van viure ells i tot això. I també jo crec que va ser molt dinàmic, perquè un cop sopat els hi vam preparar un Kahoot dels de la dècada i jo crec que tothom s'ho va passar molt bé.
Recomanaríeu robòtica a la resta dels vostres companys que són més petits? Ara us miren, no?, com vosaltres miràveu fa uns anys els que ho fèieu. Recomanaríeu?
Sí, definitivament. És un procés d'aprenentatge molt, molt, molt guai. Aprens molt, m'atreveria a dir que molt més del que aprenem a classe, d'això, valors, d'aprendre com a conviure amb els companys, a discutir les coses, i també doncs, tot això de cada any et presenten un tema, t'has d'informar sobre aquell tema i acabes el curs sabent un munt. I doncs, és un procés que almenys a mi m'ha ajudat molt a saber coses.
I, bueno, a part de la robòtica, com ja ha dit la Montse abans, a part de robòtica, hem creat una família entre nosaltres, una relació que abans no podíem fer entre altres cursos, només a l'hora del pati, i ara cada dissabte, i fins i tot a les hores del pati també ens hem reunit i hem parlat, i també és molt divertit poder relacionar-te amb gent que no has pogut durant tota la primària, i ara poder relacionar-te amb gent de diferents edats, i això per mi és molt divertit.
Jo també afegiria a això que ha dit el Pau, que és que realment nosaltres amb els monitors, no?, parlem de família de robòtica, perquè ho és un cop formes part de la robòtica, com que has passat tantes hores i has dedicat tant i t'ho has fet tan teu, el que em trobo és un fenomen que a mi m'agrada molt, que és que, per exemple, quan ara ens preparàvem perquè ells anessin a la competició, els robòtics d'altres anys van venir a ajudar-los a preparar-se. Sí, els van venir, els van escoltar i els hi feien preguntes, perquè ells saben molt bé quin tipus de pregunta fa el tribunal. Llavors, això és com aquesta escola de robòtica, el sentir-se part d'un projecte, no?, que fins i tot quan marxes de l'escola pots tornar i aportar el teu gra de sorra. No? I això jo ho trobo molt bonic. I a més us van ajudar molt.
Sí, no?
O sigui, realment les preguntes que els hi feien és de gent que sap molt bé de què va el concurs. No? Va ser molt bonic.
L'experiència és un grau.
I la manera que, com ells ho van fer, no?, que van venir el divendres, que es van quedar a l'escola, que van fer les preguntes, doncs trobo que agraït, si ho escolten, si escolten la ràdio, agraïls-hi, sobretot, i realment va anar molt bé.
Doncs ho deixem aquí. Ha estat un veritable plaer conversar amb vosaltres. Sempre és un plaer tenir-vos aquí any rere any, que ens apropeu les vostres vivències, que ens expliqueu els vostres projectes, perquè realment s'ha de fer un pensament sobre com ha d'evolucionar segurament l'educació per, com deia la Montse, fer-la més vivencial i més propera. Moltíssimes gràcies a tots per ser avui amb nosaltres. Que vagi molt i molt bé. Fins la propera.
Igualment.
Igualment.
Igualment. Adéu.
Adéu.
Penedès en xarxa.
És tot un clàssic que continua vigent i amb molt de múscul. Beat It, a càrrec de Michael Jackson. Amb ell arribem a 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15. Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La Deo Cava va vendre l'any passat 249 milions d'ampolles, un 4,58% més que el 2021. El president de la Deo Cava, Javier Pagès, ha destacat aquest dijous en roda de premsa que, malgrat les dificultats econòmiques viscudes en l'exercici del 2021, 2022 ha estat un any de recuperació que ha recollit resultats molt positius. Les vendes amb destinació als mercats exteriors representen el 69% de les vendes totals de la Deo. A l'exterior, Alemanya manté la seva posició com a principal país consumidor, seguit dels Estats Units, Bèlgica i el Regne Unit. Suècia puja per primera vegada al rànquing dels 5 principals mercats mundials, seguida del Japó. Alhora, és significatiu el creixement de doble dígit en mercats emergents amb gran potencial de creixement, com és el cas de Suïssa, Brasil, Estònia i Lituània. Les vendes al mercat interior s'han incrementat de manera molt destacada, en un 13,15%, arribant a comercialitzar 77 milions d'ampolles. L'Arbós rep una subvenció per rehabilitar l'antic cinema arbosense. L'Ajuntament de l'Arbós ha informat que ha rebut una subvenció per rehabilitar l'edifici de l'antic cinema arbosense. Es tracta d'un ajut de 357.000 euros provinents del programa d'impulso a la rehabilitació de los edificios del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana. Aquest és un programa que promou la rehabilitació d'edificis públics seguint criteris d'estalvi i eficiència energètica per adequar-los als estàndards actuals de sostenibilitat i estalvi energètic. Segons el consistori, l'actuació que es farà serà integral, amb l'objectiu de rehabilitar completament aquest espai mític del centre de la vila. L'Arbosense va ser un antic teatre i cinema que posteriorment va ser una sala polivalent. El projecte vol donar-li nous usos, millorar l'accessibilitat i convertir-lo en un espai per a tothom. L'impacte no es limitarà a l'edifici, sinó que abastarà també la plaça d'Antonio Machado, envoltada d'edificis d'un gran valor patrimonial, com l'església de Sant Julià o Cal Marquet. L'Audiència de Barcelona ha arxivat la denúncia contra el cap de la policia local de Vilafranca per un procés de selecció. Al desembre de l'any 2021, dos policies locals de Vilafranca van denunciar el cap, l'inspector Albert Romero, com a president del Tribunal Seleccionador d'una plaça de caporal per 5 presumptes delictes. Albert Romero recorda que un membre del tribunal va comunicar que s'havia equivocat en una valoració i es va procedir a la revisió de notes. El representant sindical del tribunal, un membre del cos de la policia local, ho va considerar irregular i va presentar al jutjat de Vilafranca una denúncia per 5 delictes contra el cap de la policia. Després de la fase d'instrucció i les declaracions davant la jutgessa i de la fiscal, es va sentenciar que no hi havia cap indici delictiu. Els denunciants van presentar reclamació davant l'Audiència Provincial de Barcelona i recentment l'Audiència ha arxivat la causa, tancant definitivament el cas. I aquest diumenge torna la caminada solidària Caminem per tu, Pol, per la investigació del càncer infantil. L'activitat és un homenatge a Pol Masip Rodríguez, veí de Sant Miquel d'Olèrdola, que va morir fa 7 anys després de patir un càncer. A més de fer aquest acte de record, l'objectiu de la caminada és el de sensibilitzar i recaptar fons per la investigació del càncer infantil. La cita és aquest diumenge a 9:45 del matí i el punt de trobada fixat és davant del restaurant El Conill de Sant Miquel d'Olèrdola. Hi haurà la possibilitat de fer la caminada amb dos recorreguts circulars de 8 i 10 quilòmetres de distància amb sortida entre les 10 i 10:15 per amb dues modalitats. Per celebrar l'arribada tornant del Castell d'Olèrdola, la jornada culminarà amb un vermut musical amenitzat per Roc Puig. L'any passat es van arribar els 400 participants. En les 5 caminades solidàries fetes fins ara, s'ha arribat a assolir prop de 40.000 euros. La recaptació es destina a la recerca del sarcoma d'Ewing, un tumor que afecta els ossos dels infants.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Obrim l'agenda al detall parlant de creació teatral. I és que d'aquí a una setmana, divendres vinent, 31 de març, finalitza el termini per participar a la 9a edició del Premi Rosa Florido que convoca el Casal de Vilafranca. En parlarem amb el seu gerent, Salvador Casals. Bon dia.
Hola, bon dia.
Salvador, recorda'ns com va néixer aquest premi l'any 2012, oi?
Sí, va néixer per poder donar visibilitat a la feina feta dins de l'Escola de Teatre, la feina fundacional, sobretot, de l'Escola de Teatre, que aquest any complirà 20 anys. L'escola neix el...
20 anys?
20 anys. L'escola va néixer el 2003. L'Escola de Teatre del Casal va néixer el 2003. Les seves fundadores van ser la Rosa González i la Rosa Florido. La Rosa Florido, malauradament, ens va deixar fa uns anys de manera sobtada. I volíem poder donar pervivència a aquest llegat generat per les dues Roses i especialment per la Rosa Florido. I per això se'ns va ocórrer què millor manera que fer-ho amb la creació d'un premi teatral que valorés la creació, la creativitat, la imaginació, la posada en escena, tot allò que ella tant estimava, doncs poder-ho condensar amb un premi que portés el seu nom.
El premi, que ja té una trajectòria, va per la 9a edició. S'hi han sumat al llarg del camí tant la GATAP com la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya i han anat agafant volada.
Sí, sempre busquem companys de viatge. No ens agrada fer aquestes aventures sols. Ens agrada sempre anar ben acompanyats i la veritat és que amb la GATAP, tant amb el projecte del Premi Rosa Florido, com amb el Festival Escena Penedès, com amb els actes al voltant del Dia de l'Associacionisme Cultural, amb aquests tres eixos trobem aquest espai de col·laboració en el que ens ajudem els uns als altres. Nosaltres llancem la iniciativa, en el cas del Premi de Dramatúrgia, però ells ens ajuden amb la part de la valoració. Ells tenen l'expertesa teatral i ells formen part del jurat i entre els uns i els altres tirem endavant doncs, aquest premi.
Un premi de creació teatral que tant dirigiu a grups amateur com a escoles de formació, reivindicant també el paper que juga l'Escola de Teatre del Casal.
Des dels inicis ha estat així, malgrat que cap any hem guanyat nosaltres, la nostra escola, però sí que, precisament, sent un premi que naixia en el marc d'una escola de teatre, creiem que havíem de poder considerar els dos àmbits de treball, el dels grups amateurs, que fan una generació de continguts immensa durant tot l'any, i el de les escoles de teatre, que també, sobretot per preparar les obres de final de curs, elaboren produccions pròpies. Per tant, tots dos hi tenen cabuda. I això ha estat invariable des de l'inici de la convocatòria del premi. Altres aspectes sí que els hem variat. De fet, va haver-hi un moment abans de l'any 2018 on vam fer un canvi important sobre quin era el fonament del premi. Inicialment era un premi pensat per la creació literària, és a dir, obres escrites però no representades. I des del 2018 és un premi pensat per valorar obres ja representades, la creació total damunt de l'escenari.
Per què aquest canvi?
Bé, perquè el jurat va considerar que aquest format no ens aportava els treballs amb la quantitat, qualitat, amb els continguts que pensàvem que eren importants per poder valorar. Ens van fer aquesta reflexió que, veient les diferents edicions, en van sortir grans obres i grans guanyadors, que després, un cop representades, un cop premiades, van ser representades al nostre teatre, com va ser el cas de Fugaç del Xavi Mañé l'any 2012, o Humbert, Vivi i Trini l'any 2015, però la tipologia de treballs que ens arribaven feia que en diferents edicions del premi el premi havia de quedar desert. De fet, estem per la 9a edició, però no hi ha hagut 9 guanyadors. El primer va ser l'any 2012 amb l'obra Fugaç, la segona va quedar deserta, la tercera edició sí que va tenir guanyador, la quarta va quedar deserta, i a partir de la sisena és quan doncs, ja agafem aquesta regularitat, la sisena edició, que és la del 18-19, és quan canviem les bases del premi, passa de ser un premi de creació literària teatral a passar a ser un premi de creació total teatral.
I com va aquesta convocatòria? Queda una setmana a vista, ja teniu obres?
Bé, ja tenim treballs, tenim moltes consultes de grups, perquè ara és aquell moment complex en el que hi ha grups que tenen obra escrita, obra inèdita. Sempre recordem que ha de ser una obra inèdita, no pot ser una adaptació d'una obra ja escrita, sinó que ha de ser una obra de nova creació. I ara tenim, ara és aquell període en el que queda una setmana i els grups contacten amb tu. Home, és que nosaltres tenim una cosa, però és que no la podrem estrenar fins al mes de maig, fins al mes de juny. I malauradament els has de dir que no pot ser, perquè el jurat necessita poder veure l'obra, ja, sobretot ja sigui enregistrada, amb un...
escena, no?
L'ha de veure la posada en escena per poder valorar tots els components, no només la part de dramatúrgia, sinó també la part d'il·luminació, la part actoral, la part escenogràfica, tot el que composa una creació teatral.
Per tant, en aquest sentit, és
el,
molt malauradament, plural,
malauradament els hi diem doncs, que ho guardin...
Per l'any vinent?
Per l'any vinent.
Sí?
Sí,
això
sí, 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 això cada edició ens passa, eh? Que tenim alguna obra que no ha pogut entrar dins del termini de la convocatòria i es presenten a la convocatòria següent, no hi ha problema.
Trobareu les bases d'aquesta novena edició del Premi Rosa Florido al web del Casal, però a grans trets, que és el més destacat? Posaves l'èmfasi en que ha de ser inèdita, què més?
Ha de ser inèdita i ha de tenir uns requeriments de qualitat en tots els seus àmbits, no només, és a dir, ha de ser un text que sigui bo, però que també que estigui ben representat, que estigui ben posat en escena, que hi hagi un bon treball de direcció, que tingui tots els components doncs, que fan que després nosaltres al mes d'octubre puguem gaudir d'una gran obra dins del Festival Escena Penedès, perquè té dos premis aquesta convocatòria. Té una dotació econòmica de 500 euros per l'obra que guanya, però a més aquesta obra serà representada el mes d'octubre dins del Festival Escena Penedès.
I aquest és el premi gros.
Aquest és el premi gros. I de fet poden fer fins i tot doblet, com ha estat aquest any. Aquest any Garriau Forn va ser l'obra guanyadora de la darrera edició, és a dir, va ser proclamat el mes de juny del 2022, va ser representada al nostre teatre a l'octubre del 2022 dins del marc del Festival Escena Penedès i ens va agradar tant que la vam tornar a representar ara fa poc, no? El marc, el dia, si no m'equivoco, l'11 de març, en el marc de la celebració del dia de la Dona, perquè la temàtica era tan adequada doncs, que era imprescindible poder-la tornar a dur. Primer perquè ens va encantar quan la vam veure el mes d'octubre i perquè teníem moltes ganes de tornar-la a veure. És un treball fantàstic que no només va ser reconegut amb el nostre premi, sinó que també doncs, va ser reconegut amb dos o tres premis més. Va obrir un festival d'estrenes teatrals a Girona, va ser reconegut amb un premi a Tàrrega. És a dir, per tant, ens arriben obres d'una gran qualitat que doncs, aconsellem al públic que el mes d'octubre s'ho reservin a l'agenda doncs, per poder veure l'obra guanyadora del Premi Rosa Florido, perquè habitualment acostuma a ser una obra d'una gran qualitat.
Sobretot ha de ser inèdita i quan a durada o quin període doneu perquè hagi estat representada al Limiteu?
Sí, ha d'estar des de que tanquem la convocatòria de l'any anterior, des de l'estiu fins al mes de març de l'any següent. És a dir, per tant, doncs, obres estrenades a l'estiu de l'any passat i fins ara aquest mes de març doncs, es poden presentar com així ens ha estat cada any.
Quan a durada? Hi ha una limitació?
Sí, si no m'equivoco, la durada sembla que està al voltant d'uns 50 minuts.
Mínim 50,
màxim
120.
120, em sembla. Màxim dues hores.
I l'idioma?
Jo diria que no establim cap limitació amb l'idioma. Pot ser tant català com castellà. Majoritàriament, jo diria que gairebé la totalitat de les obres han estat en català, de les que han arribat amb les diferents edicions, però podria ser en castellà sense cap problema. No hi ha una limitació en aquest sentit en l'àmbit creatiu.
Divendres vinent acaba el termini per presentar candidatura i propostes i quan anunciareu el guanyador?
La primera setmana de juny estem acabant de tancar el dia, possiblement serà entre el dia 1 i el dia 7 de juny, són les dates que tenim lliure al teatre doncs, per poder fer l'acte de proclamació, el que convidem tots els grups que han participat a la convocatòria. I aquell dia, en el marc de la celebració del Dia de l'Associacionisme Cultural, que és el 4 de juny, doncs en aquella setmana busquem l'oportunitat doncs, de poder fer públic el veredicte del jurat, rebre el grup i doncs, bé, a començar a gaudir del gust de poder tenir en escena doncs, una obra properament.
Quan serà l'Escena Penedès, aproximadament?
En un principi està prevista pel mes d'octubre. És quan l'hem estat fent ara aquestes darreres edicions. És un període en el que la GATAP, que hi té un paper importantíssim, doncs, perquè són majoritàriament els seus grups els que formen part d'aquest festival, és quan per la seva planificació és just abans de començar la roda de teatre i és quan els hi va millor doncs, per poder fer aquest festival, que doncs, ja arribarà a la seva 6a edició, que en el seu moment ja explicarem, perquè possiblement també tindrà algunes novetats respecte a les edicions anteriors, però que ja les desvetllarem doncs, quan sigui el moment.
Ja tornaràs. Deixem acabar l'entrevista com hem començat, parlant d'aquesta escola de teatre del Casal, que ens deies que farà 20 anys.
20 anys.
Té bon múscul?
Sí, jo crec que sí. Ara mateix, tant amb la seva vessant de teatre com amb la seva vessant que vam anomenar com Projecte Artèria. Primer va començar com l'EFIT, com l'Espai de Formació i Iniciatives Teatrals. En aquest procés, ara fa 3 o 4 anys, va transmutar doncs, cap a un altre concepte de nomenclatura, que era Artèria. I ara estem doncs, bé preparant tot el... Volem celebrar aquests 20 anys. Creiem que hi ha molta gent que hi ha posat molta estima en aquesta escola durant aquests 20 anys, tant com alumnes com a professors. Hem tingut grans professors al llarg de tots aquests 20 anys, grans alumnes al llarg d'aquests 20 anys i tenim moltes ganes de poder fer quelcom doncs, aquest setembre. Amb això, no totes les escoles i els projectes formatius teatrals arriben als 20 anys. Nosaltres hem tingut la sort de poder-hi arribar i crec que sobretot ha de ser un moment d'agraïment. I de molt agraïment per la feina feta al llarg d'aquests 20 anys i per plantejar com serà aquesta escola en el futur, que també segurament serà un moment interessant per poder-ho exposar.
Gràcies per acompanyar-nos avui i sort amb tots aquests projectes teatrals que cuida de manera especial el Casal de Vilafranca.
A vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'explicar-lo. Gràcies.
I de la capital del vi a la capital del cava, i és que dilluns Som Sant Sadurní, l'associació comercial, va celebrar la seva assemblea general ordinària on es van aprovar els nous projectes pel 2023. En coneixem tots els detalls amb l'Eli Jiménez.
Doncs ens hem vingut ara fins a la seu de Som Sant Sadurní per conèixer com va anar aquesta assemblea general ordinària que es va celebrar dilluns i de la qual en parlem tot seguit amb la dinamitzadora de l'entitat, Susana Duasso. Molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, molt bé.
Ara ho dèiem, dilluns celebràveu aquesta assemblea general ordinària, que explica'ns una miqueta com va anar.
Bueno, a veure, l'assemblea doncs, va anar bé, hi va haver-hi doncs, la participació que acostuma a haver-hi doncs, en aquest tipus d'ocasions, on... representació d'un 26% doncs, dels associats, que actualment estem amb 90 associats a l'entitat. Uh-huh. I bueno, vam fer doncs, el que seria doncs, l'aprovació doncs, de l'acta de l'assemblea anterior, vam fer l'aprovació de l'estat de comptes i presentació una mica doncs, dels projectes d'aquest any 2023.
Parlem d'aquests projectes. A veure què tal. Sempre ens engresca en els inicis d'any per parlar de projectes. De fet, l'última vegada que ens vam veure ja pensàvem que el 2023 vindria carregat de projectes. No n'avançàvem cap. Avui és el moment.
De fet, a veure, més que carregat de projectes, aquest 2023 ve carregat d'un projecte, sobretot. I un projecte molt a nivell intern. Mm-hmm. És a dir, nosaltres ara ens trobem en un moment en el que l'any que ve, si Déu vol, celebrarem els 40 anys.
Déu-n'hi-do.
40 anys de la fundació de l'entitat, que són molts anys. I si bé doncs, hi ha hagut doncs, un parell d'ocasions en l'any 2000 i després en el 2010, en el que han sigut doncs, punts una miqueta d'inflexió i que hi ha hagut canvis importants a nivell intern de l'entitat i d'estructura o de a nivell de posicionament, de marca, etc. Ara ens trobem una mica doncs, en un d'aquests moments. Sí? És a dir, portem ja doncs, 13 anys des de l'últim canvi, diguem-ne, important que es va fer amb la creació de la nova marca Som Sant Sadurní, com a marca paraigües, mm-hmm. D'empreses doncs, del territori, tant del comerç com de la indústria com dels serveis. I ara ens trobem en un moment en el que, bé, no cal que t'ho digui, hem passat per crisis econòmiques, hem passat per pandèmies, estem passant doncs, per bé, tot el tema doncs, del boom cada vegada més important, doncs, del comerç electrònic, tot el tema doncs, de la sostenibilitat sobre la taula, tot el tema doncs, bueno, de crisi econòmica, amb tot el tema de la guerra d'Ucraïna, la gent no té calés, bueno, mil històries que ens afecten directament doncs, a nivell comercial. I, evidentment, si afecten directament a nivell comercial, afecten a nivell de les empreses, afecten a nivell doncs, dels usuaris finals, afecten a nivell de territori i tot això afecta a nivell de l'entitat. El que vull dir és que davant de tots aquests reptes que tenim per endavant i de tots aquests canvis que tenim per endavant, com a entitat ja fa temps que ho anem gestant, que anem veient, que cal donar-hi una mica doncs, un tomb. Quan dic un tomb em refereixo a tornar a parar. Hi ha vegades en el que un, doncs, les empreses, les entitats, les persones, hem de parar i per tornar una mica doncs, a tornar una mica a agafar el rom, no? amb més força i amb més determinació, sabent cap a on anem. No? I això ho acostumem a fer doncs, en èpoques amb les que hi ha hagut doncs, molts canvis, no? que ens han tambalejat molt, i que de cop i volta diem, ostres, a veure, on estem i per on hem de continuar? No? I una mica estem en aquest punt. Estem en el punt, com et dic, doncs, que d'aquí res celebrem 40 anys de l'entitat, que hem passat per molts canvis, l'últim gran canvi va ser fa 13 anys, i ara creiem que cal tornar una mica a mirar endins, cal tornar, estem amb una junta que fa la majoria dels seus membres fa molts anys que hi són. Això vol dir doncs, que hi ha un cansament important actualment per part dels membres de junta. A l'entitat ens costa moltíssim trobar relleus. Sabem que això passa amb totes les entitats, sabem que no és una cosa exclusiva nostra, però bé, sí, és una realitat. I perquè l'entitat doncs, continuï endavant, el que necessita doncs, és d'uns bons lideratges i de persones doncs, que tirin i tirin del carro. No? Per tant, ens cal fer, com et dic, una feina doncs, molt important. Aquest 2023 ens el plantegem que el gran projecte és fer aquesta feina de mirada interna, de anem a fer un repensament de l'entitat, anem a fer un projecte de transformació, un pla estratègic que ens torni doncs, a posar una mica amb peus a terra i dir on som, on te volem anar, on ens volem veure d'aquí 10-40 anys més. No? I aquesta és una mica la feina d'aquest any. Fer aquest projecte de transformació. En l'assemblea vam presentar als socis doncs, la necessitat, la responsabilitat que creiem que tenim doncs, com a equip directiu, tant des de gerència com de la junta directiva, doncs, de crear que hi hagin doncs, aquests canvis i perquè ens ajudin doncs, a fer aquests canvis. Aquest any hem apostat doncs, per demanar un assessor extern que ens doni doncs, aquesta visió estratègica, però alhora objectiva, externa, perquè de vegades quan estem dins i portem tant de temps, no? I tant jo a nivell de gerència porto ja 20 anys, la Junta, com et dic, porten ja molts anys, i de vegades doncs, estàs tant de temps dins del bucle que et costa fer aquesta feina de sortir fora, no? I veure les coses d'una forma diferent. No? Per tant, doncs, bé, doncs nosaltres aquest any hem apostat, com fan moltes empreses en determinats moments, doncs perquè ens ajudi doncs, a fer aquesta feina, ens acompanyi en aquesta feina, doncs, a anar de la mà doncs, d'un assessor extern que des d'abril i fins a desembre ens ajudi doncs, a fer doncs, tot aquest replantejament. No? Detecció d'on estem, necessitats, projecte i afiançar totes aquestes noves propostes doncs, de cara doncs, a aquesta continuïtat a mig i llarg termini per tenir doncs, molta més notorietat de la que tenim actualment en el territori.
Aquest gran projecte intern una mica per agafar forces, per agafar embranzida, per continuar caminant.
Correcte, sí, exacte. O sigui, és un projecte, com et dic, doncs això, no? Doncs de tornar doncs, a reprendre doncs, aquests lideratges, aquest, no? aquesta visió, no? aquest camí, aquests objectius i, com et dic, començar celebrant els 40 anys de l'entitat amb molta més força. Però cal fer aquesta parada aquest any. Per tant, com et dic, a nivell de... I després, a més, és molt important perquè saps que es va presentar l'estudi de viabilitat de l'APEU, a Sant Sadurní. Mm-hmm. L'APEU, nosaltres tenim molt clar que és una eina. Al final, un APEU és una eina. Actualment, a nivell de Catalunya, no hi ha cap APEU en funcionament, cap. Val? És molt complexa el tema de l'APEU. Llavors nosaltres doncs, el que veiem és que l'APEU doncs, sí que pot ser una eina. En l'estudi de viabilitat que es va presentar es van presentar diferents escenaris i es va presentar que hi havia algun escenari en el que sí que podria tenir encabida doncs, una peu. Es va veure clar que si es tirava endavant havia de ser de la mà de l'associació, però com et dic, la peu és un projecte a 3-5 anys vista que ha de donar solució amb alguns problemes o ha d'ajudar amb alguns temes com molt concrets. I el que nosaltres volem ara és agafar una mica, tornar a enfortir una mica la base a nivell d'associació per poder agafar-nos de la mà d'aquest apeu, val? Per poder-nos agafar de la mà d'aquest apeu. No? Pensar que l'apeu al final redefineix una nova redefineix una zona comercial determinada on vulguis fer l'aplicació d'aquest apeu. Això implica que en el cas de que s'aprovés els propietaris que estiguin dins propietaris de locals comercials que estiguin en aquella zona, han de pagar una quota determinada per finançar el projecte d'aquell apeu específic que s'acabés determinant, no? Això té una incidència directa amb les empreses que actualment ja formen part del Som Sant Sadurní i que evidentment el que no podem fer és que hagin de pagar una doble quota, no? Per la PEU i per l'associació. Per tant, la incidència és una incidència directa i ho veiem com una eina que pot ser viable, que s'ha d'estudiar, però que s'ha d'estudiar molt bé i que al final el que hem de garantir és això, no? La continuïtat de l'entitat com a tal, que és la que està assentada en el territori des de fa 40 anys, garantir la seva continuïtat amb més força encara i ajudar-se de la PEU com una eina que ha d'ajudar a nivell millorar el que seria l'eix comercial de Sant Sadurní.
Susana, ho deixem aquí. Sempre és un plaer venir a visitar-te, a conversar durant uns minutets sobre el comerç local, sobre la realitat sadurninenca relacionada amb el comerç local. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres al Penedès en Xarxa una vegada més. Molta sort i ens retrobem ben aviat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
De seguida tanquem aquesta segona hora amb 4 anuncis i el butlletí de notícies de les 11. Després, a les 11:06, seguim amb el cinema que ens durà el Marc Compte, tafanejant una miqueta què passa a Hollywood amb algunes estrenes que arribaran ben aviat i, és clar, la cartellera d'aquest cap de setmana. I acabarem amb una entrevista d'aquestes disteses, una conversa sense presses, com ens agrada fer els divendres, en aquest cas amb l'escriptor Ivan Mourín, que ens presentarà el seu darrer treball, Rates.
Connecta't al Penedès en Xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.